La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda. Benvinguts a l'últim programa de l'any de La Tàctica, el programa que repassa tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Un cap de setmana que arriba sense partits, però que aprofitarem per destacar i analitzar aquest primer tram de temporada dels nostres equips garrotxins. Així que, sense més, comencem el programa, com sempre, amb en Joan Soler a les vies de so. I comencem amb la Unió Esportiva Olot, que ha empatat en aquesta última jornada a casa contra el Girona B. Els olotins marxen de vacances havent perdut la primera plaça a Tercera Federació després de l'empat i on l'Hospitalet ho ha aprofitat l'oportunitat per situar-se com a primer classificat i ser així el campió d'hivern. Repassarem com ha estat Olot en aquest primer terç de temporada i analitzarem el conjunt de Pedro Dolera amb tots els números possibles. En futbol amateur també repassarem la temporada del Bosc de Tosca a Primera Catalana, l'irregular temporada del Filalotí del Sant Jaume, que juga molt bé a casa i també és més irregular fora de casa, on perds més partits fora de casa, i la situació dels equips garrotxins de la tercera i la quarta catalana. També parlarem, com sempre, de futbol femení amb la derrota de l'Olot per golejada al Nou Cerdanya, al camp de l'Europa. I també mirarem tota l'actualitat esportiva de l'hoquei Olot, on analitzarem la situació de l'equip amb en Roger Isern. El mateix ho farem amb el tenis taula, que parlarem obertament sobre l'equip i les aspiracions per al 2024. Bàsquet, vòlei, waterpolo i moltes coses més al programa d'avui. I sense més, també tindrem la nostra sortida del cap de setmana. I això és tot, anem a desgranar tota l'actualitat del menú i comencem l'últim programa de l'any a Ràdio Olot, l'últim programa del 2023. Sense més, comencem La Tàctica del cap de setmana.
La Tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.
I és l'última Tàctica de l'any, és l'últim programa del 2023. Molt contents, com sempre, d'estar un dia més amb vosaltres. De fet, aquest serà l'últim, com dèiem, d'aquest 2023. Arriben les festes de Nadal i amb això arriba el 25, el 26 que és Sant Esteve, el cap d'any, el dia 31, també arriben els Reis d'Orient. Per tant, arriben tot aquest conjunt de festes on l'esport para una mica, però on també analitzarem en el programa d'avui tota l'actualitat i totes les aspiracions dels nostres equips garrotxins per al pròxim any, pel 2024.
Aquí és Nadal i estic content perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps diria que no m'atabala. Aquí és Nadal i estic content, perquè se m'ha acabat l'eufòria i tot el que volia fer no ho tindré si no m'ho tornes. Aquí és Nadal i estic content.
I com veieu a La Tàctica, la música no s'acaba, però com sempre comencem parlant de la Unió Esportiva Olot i analitzem com ha arrencat en aquest retorn a Tercera Federació. Després de l'empat a l'estadi municipal contra el Girona B a 0 gols, els olotins són segons classificats. En 14 partits jugats, els homes de Pedro Dolera han guanyat 9 partits, n'han empatat 4 i només han perdut un sol enfrontament, precisament a l'estadi contra el Prat per 0-1. Acumulen 21 gols a favor i només 7 en contra, convertint-se així en l'equip menys golejat de la competició, juntament amb l'Hospitalet de Joan Sánchez Canaleta i primer classificat. En l'àmbit personal, Pedro Dolera qualifica la temporada amb un 9, amb un excel·lent, després d'uns mesos hagi perdut el liderat de Tercera Federació. D'aquests 21 gols, un terç els ha marcat el davanter centre Marc Mas, que és el màxim golejador del grup 5è de Tercera Federació. Qui també treu el cap en aquesta classificació personal és Pablo Fanoi Mohachabaura, amb 4 i 3 gols respectivament. Un dels altres aspectes a destacar de l'equip és la forta competitivitat entre els dos parters. Batalla i Mourin, un lloc que només hi pot cabre un jugador i que ara té un nom, i és el de Eric Mourin, que en 3 partits encara no ha encaixat cap gol.
Estic content, 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 estic content, 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 estic content, content, content.
Una de les altres coses a destacar d'aquesta temporada de l'Olot és que, a part de ser un dels favorits a aspirar a l'ascens directe, També és finalista d'una Copa Catalunya, que ha hagut de suar de valent per colar-se a la final. Ha hagut de guanyar partits, com la remuntada al camp de la Gramenet per 3-4, setzens de final, la victòria al Narcís Sala contra el Sant Andreu de segona federació a vuitens, la victòria per penals contra el Badalona Futur a quarts, o la victòria també al Nou Sardenya de segona ref per 0-2 contra l'Europa. Una final que, si tot va bé, ha de jugar a l'estadi municipal. Per acabar de parlar d'aquest Olot abans de les festes, és obligat parlar del possible mercat d'hivern. Un equip que està molt ben estructurat, però que de ben segur que es presentarà al mercat a intentar pescar alguna oferta d'algun jugador per augmentar el nivell de la plantilla i remar tots junts cap a un mateix objectiu, l'ascens a segona federació, i si pot ser, per la línia ràpida, millor que millor. Anem ara amb el míster que deia això després del partit contra el Girona B a l'estadi municipal, però com sempre escoltem una miqueta més de música.
Aquí és Nadal i estic content, perquè anar fent ja no és la idea, i coneixem-me tan intens, no buidaré les hores tendres. Aquí és Nadal i estic content,
estic content,
perquè el caliu no se'ns atura. La bogeria que hem après, ens fa tossir com una mula.
Doncs, si us sembla, anem a parlar amb en Pedro Dolera, anem a parlar amb el míster d'aquest nou Olot, a Tercera Federació, aquest Olot que durant molts mesos ha estat capdavanter de la Tercera Federació i que aquesta setmana, justament abans de tancar l'any, ha perdut el liderat.
La prèvia amb Pedro Dolera.
Sí, sí, jo ja l'he fet, la carta de Reis, ja l'he fet. Vull dir, però clar, jo no sóc el que mana i el club és el que decideix. Vull dir, al final, vull dir, necessitem jugadors de fora, jugadors de banda, perquè no en tenim. Vull dir, estem posant gent que no és tan banda i específic en Mainau. Però Pablo farà esforç allà, Moja farà esforç allà, encara que Moja l'hem fitxat per jugar allà i ho està fent molt bé. Però la Domés no. Llavors, clar, necessitem aquesta especificitat i jo sé que és difícil i el club sempre fa l'esforç màxim que pot i més, i vull dir que no estic aquí per queixar-me de res, però en aquestes situacions s'ha d'actuar perquè al final, si volem pujar o volem estar per pujar, 5 setmanes amb la plantilla com estava avui, has perdut la Lliga. Segur, però no perquè el Satan no sàpiga, no, perquè no tens, vull dir, no pots competir amb una lliga tan difícil com aquesta. Bueno, l'altre dia ja vaig dir, jo li poso un 9, vull dir, al final, si avui ho haguéssim guanyat seria un 10, un 9 i mig, no puc guanyar, doncs ens quedem amb el 9, perquè l'equip ha sigut, des del principi, un equip competitiu, entrenen superbé, fan el que els hi dius, hem tingut moments fotuts i l'equip ha donat la cara, hem tingut moments espectaculars, estem a la Lliga a la pomada, estem a la final de la Copa Catalunya, vull dir, al final, què els hi podem demanar, no? Al final ja sabem que tenim rivals com és el cas de l'Hospi, com és el cas del Reus, com és el cas d'Altona, com és el cas de la Muntanyesa, vull dir, que tothom vol estar allà, i em deixo Prats, Badalona, Girona, Arbés, etc., que tenien que estar allà amb nosaltres i no estan, no? Però bueno, això és molt llarg i hem de saber que hem de madurar punt a punt d'aquí a final de Lliga a sang, no? A foc. Bueno, ja ho he dit mil vegades, i torno a dir el mateix que em repeteixo més que l'ai. Ja vaig dir que entraríem i sortiríem perquè això és així. Vull dir, al final, avui si guanyes haguessis continuat i estaríem tots contents i encantats, però al final tot va de petits detalls i bueno, el que hem de fer és ser regulars i continuar la regularitat. Si continuem aquesta regularitat, el que està clar que no, que ningú, per lo menos no es poden retreure res nosaltres, que al final el que m'importa, que el meu vestuari i jo, ningú pugui retreure res entre ells, de no hem donat la cara, ens hem cagat aquell partit, entrarem malament que volem, cadascú va la seva, no, això aquí a l'Olot, mentre jo estigui no passarà mai. Tothom va a una, tothom entrena a mort, ara tenim festa i tindran 3-4 dies de treball monitoritzat, tots ells, vull dir, que això no va de broma, vull dir, nosaltres estem a nivell professional al màxim nivell, entrenant com el que toca la categoria, i el camp ho veieu, vull dir, al final que la pilota entri o no, l'altre dia Tona entren 5 i semblem al Bayern de Múnich, i avui si qualsevol d'aquestes que hem tingut entra, pues això, pues otro gallo cantaria, però jo tinc que estar més peus a terra i saber bueno, que hi ha dies que sí, hi ha dies que no i hem de seguir. Bueno, pues, per nosaltres és un orgull, no?, poder jugar contra el Barça aquí i un partit tan xulo, no?, per lo que és, i que ojalà el camp estigui ple perquè tot el diner que es recaudi pues, serà benvingut, i intentar fer un partit seriós i donar la cara i passar-ho bé i bueno, que tothom gaudeixi, que l'important aquell dia és que la gent sumi minuts i no passi res i que gaudeixi el públic i prou més.
La tàctica. Tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
Doncs aquest Olot que rebrà l'estadi municipal el dia 30 de desembre, si no vaig equivocat, el Barça B, el Barça Atlètic, aquest Barça de Primera Federació, que està fent una molt bona temporada. Primera Federació, un equip amb noms que ja estan sonant en aquesta lliga professional, semiprofessional, com pot ser el nom del central Mikhaïl Faye o també el del davanter centre Pau Cubarsí. Cal destacar que les dues últimes temporades, el primer classificat, sempre ha superat els 60 punts en 32 jornades. Per exemple, l'any passat va ser l'Europa el que va quedar en primera posició amb 60 punts i segon el Sant Andreu amb 56. La temporada 21-22 el primer classificat va ser el Manresa amb 64, una temporada que tothom recorda després que l'Olot va quedar en segona posició amb 61 punts, pugés de categoria després de sobrar els play-offs a Rubí contra Girona B i Sant Andreu. Per tant, si els números es compleixen i l'Olot segueix amb aquesta dinàmica, les opcions hi seran. Anem ara a repassar la classificació a hores d'ara del grup 5è de Tercera Federació. Ara mateix, a 3 jornades d'acabar la primera volta, és a dir, amb 9 punts més en joc, la situació és la següent. Pujaria directe a l'Hospitalet, líder amb 32 punts, al play-off hi entraria l'Olot amb 31, Muntanyès amb 26, Tona amb 24 i Reus Redis també amb 24 punts. En sisena posició, la Grama amb 23, amb 20 punts, Prat i Vilassar, Novell de Zè classificat per l'Ada i Pobla de Mafumet amb 19 i 2 punts menys els té el filial gironí, el Girona B. En 12a posició, el Sant Cristóbal amb 15 punts i qui comença a tontejar amb el descens són el Badalona, l'Escala i el Vilafranca amb 14 punts. Serien equips de Lliga Elit, el Mollerussa amb 13, la Rapitenca penúltima amb 11 punts i el Castelldefels que suma 10 punts. Deixem enrere la Tercera Federació i anem a repassar el futbol amateur. Anem a Primera Catalana amb el Busto Tosca.
Primera Catalana.
I com dèiem, deixem enrere la Tercera Federació per anar a Primera Catalana amb el nostre representant garrotxí, a la Bos de Tosca. Els grocs venen d'empatar a casa contra el Banyoles a 0 gols. Els garrotxins són cinquens amb 21 punts. En 13 partits han guanyat 6, n'han empatat 3 i n'han perdut 4. Amb 25 gols a favor i 20 en contra, els garrotxins estan realitzant la millor temporada des que estan a Primera Catalana. Aquesta és la segona temporada consecutiva dels grocs a Primera Catalana. El tècnic garrotxí, Àlex Ferrés, demana ara que venen els Reis que el seu equip...
Estimats Reis d'Orient, aquest any a Bos de Tosca ens hem portat molt bé. Sabem que teniu molta feina a repartir molts regals, però nosaltres, per la nostra part, continuarem intentant fent les coses de la millor manera perquè ens porteu tot el que demanem. En primer lloc, i el més important, és salut i alegries per poder continuar creixent amb empenta. També volem aconseguir 35 punts, quan abans millor, que ens permetin no patir per perdre la categoria i poder-la gaudir amb tranquil·litat. Per últim, ens agradaria igualar o superar els punts de la primera volta. Això ens faria estar molt a prop de les tres primeres places que donen opció al play-off i seria una fita molt important. Esperem que tingueu un bon viatge i ajudeu a tothom a complir els seus desitjos.
Doncs aquest és Àlex Ferrés, el tècnic del Bos de Tosca, que demana al Rei, sobretot, com a més aviat millor, tancar aquesta permanència. Repassem com està la classificació a Primera Catalana amb el nostre representant de la comarca. Primer classificat és el Manlleu, amb 27 punts, Caldes de Montbui el segueix amb 25 i Bescanó i Argentona, tercers i quarts, respectivament, amb 24 punts. Els grocs se situen en cinquena posició, amb 21 punts. A la part baixa de la taula serien equips de Segona Catalana, el Can Givert amb 14, Montcada amb els mateixos, Blanes amb 10 i tanca la taula de Primera Catalana el Mataró, que encara n'ha aconseguit superar aquesta línia dels 10 punts, que ara mateix, a hores d'ara, només porta 8 punts.
Segona Catalana.
I és que a segona catalana també només tenim un representant. Es tracta del filial de l'Olot, es tracta del Sant Jaume, que és un 11è classificat amb 18 punts. De 14 partits jugats, han aconseguit 5 victòries totes a casa, 3 empats i 2 derrotes. Acumulen 23 gols a favor i 23 en contra, per tant, la diferència és de 0 a la seva casella. Un Sant Jaume que, com a local, és el tercer més fiable de la categoria, però que, com a visitant, és dels 5 millors equips de la competició. Una regularitat que, segons l'entrenador Jordi Freixa, demanaria per Nadal pel seu equip.
Què demanaria als Reis pel meu equip? Pues, continuïtat. Continuïtat, que tinguéssim, que fóssim capaços o que aconseguim la continuïtat o el joc que despleguem a casa, doncs que siguéssim capaços d'aconseguir-lo a fora de casa, que és la signatura pendent que realment tenim, perquè jo crec que a casa hem perdut només 4 punts, van ser molt a principi de temporada, del tot immerescuts, tot i això, però a fora sí que no, a fora ens està costant molt. I demanaria això, que fóssim capaços, doncs, a tenir la mateixa versió fora de casa que la que tenim a casa. I jo crec que si els Reis ens portessin això, l'equip faria no un pas, sinó dos o tres passos endavant. I crec que milloraria en tots els sentits i sobretot classificatòriament. Vale, això és el principal que demanaria amb els Reis, que si ho poden portar, doncs encantat de la vida.
Pel que fa a la classificació, el líder és el Juventus Acadèmia Lloret amb 31 punts, faria en play-off la Jonquera, que són segons amb 28, i el Calonge amb 27. El Sant Jaume en té 18 i és 11 a la taula, a 9 punts del play-off descens i a 5 de la zona de descens. A la part baixa serien equips de tercera catalana, el Tordera amb 12 punts, Atlètic Bisbalenc amb 9, Marc Cadalam amb 8 i Bellcaire amb els mateixos punts. L'Empòria Brava Castelló tancaria la zona de descens amb només 7 punts en 14 partits. A tercera catalana ja tenim més garrotxins, un total de 7 a la categoria. A falta de 2 jornades per tancar la primera volta, repassem ara com està la classificació.
Tercera catalana.
Doncs la Badesenc és el líder de tercera catalana amb 28 punts. El segueix de ben a prop el Sant Joanenc amb 27 i l'Escola de Futbol Garrotxa, tercer classificat, amb 26 punts. Amb 24, Ameri Sant Privat, 23 al Camprodon. En setena posició, el Camp de Bànol i les Preses amb 20. En novena posició, Sarrià de Ter amb 19. Desena posició pel Sant Gregori amb 16 punts. Fontcoberta 11 amb 15 i els mateixos punts els té el Besalú. A la part baixa, com a Cros amb 14 punts, Cornellà de Terri amb 9, penúltim, l'Hostoles amb 5 i el Sant Pons, que tanca la taula amb la mateixa puntuació.
Quarta catalana.
A quarta catalana tenim un total de 12 garrotxins que militen en aquest tercer grup. A hores d'ara, amb 12 partits jugats, la majoria d'equips, el Serinyà, és el líder de la categoria, que pujaria directament a tercera catalana. A la zona de play-off, el Montagut segon amb un punt menys que el primer, la Canya amb 26, Vall d'en Bas amb 24 i tancaria la zona de play-off el Sant Pere Màrtir amb 22 punts. En sisena posició, el Santa Pau i el Camós amb 19 i el Castellfollit i les Planes amb un punt menys. El Sant Miquel de Campmajor és desè amb 12 punts i les Preses B, onzena classificada amb 10. A la part baixa, Maià amb 8 punts, Sant Roc amb 7 i penúltim l'Atlètic Olot amb 5 i tancaria la taula als Jonetes també amb 5 punts i un partit menys. I en futbol femení, les olotines de primera divisió femenina són setenes. Després de començar amb bones sensacions, ara es troben molt allunyades de la part alta de la classificació. Són setenes amb 7 victòries, un empat i 5 derrotes. Porten 34 gols a favor i 27 en contra. L'objectiu, després de festes, és aconseguir ser més sòlides defensivament i tenir més regularitat durant els partits.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
I com sempre en l'àmbit poliesportiu comencem parlant del Club Tenis Taula Olot. El conjunt olotí s'estrenava aquest any a la màxima divisió estatal del tenis taula amb equips molt consolidats a la categoria i a Europa. Doncs bé, després de 10 jornades els olotins són 6ens classificats. En aquests moments entrarien a competició europea. Han guanyat 4 partits, n'han empatat només un i han sortit derrotats en 5 ocasions. La nota positiva ha estat la regularitat en els partits a casa que ha permès sumar gran nombre de punts, tot i que lluny de la capital de la Garrotxa els hi està costant més. Encara no han sumat cap punt fora de casa i és que si el tenis taula vol seguir posicions europees, ha d'aconseguir la salvació matemàtica el més aviat possible, també passa per sumar algun punt com a visitant. I deixem les pales ara del tenis taula per agafar els estics. El Club Hoquei Olot és novè classificat amb 10 punts, acumulant només 3 victòries en 9 partits, però en parlem amb més detall amb el nostre especialista, en Roger Isern, que ens posa nota d'aquest primer tram de temporada i el regal de Reis que demanaria per l'Hoquei Olot. Doncs ja hi tornem a seguir com cada divendres. De fet, l'últim divendres de l'any, com ja hem recalcat durant tot el programa de la tàctica, però tot i ser l'últim de l'any, no deixarem de parlar, com sempre, amb el nostre especialista en hoquei patins, concretament en l'hoquei Olot. Un hoquei Olot que ve de perdre aquest cap de setmana anterior a la pista del Vic per 3-1, quan a la mitja part que guanyàvem 0-1, i un hoquei Olot que tanca la temporada, tanca aquest primer tram de temporada, aquest any, a hoquei plata, una mica més a prop de la zona baixa que no de la zona alta. Per tant, Roger Isern, bona tarda.
Bona tarda, Daniel, què tal?
Com dèiem, no? Un hoquei Olot que tanca aquesta temporada potser una miqueta pitjor del que s'esperaria o del que s'esperava la gent, no?
Sí, jo crec que no tanquem aquest 2023 esportiu com voldríem pel que fa al primer equip masculí de l'hoquei Olot després de, com comentaves, la derrota a Vic de diumenge passat. Va fer mal per les maneres, ho comentàvem durant la setmana, l'equip es va veure amb una versió més baixa de la que podem esperar, la que vam veure les darreres 3 jornades abans de visitar l'Olímpic de Vic. Però bé, jo crec que ens hem de quedar amb el global d'aquest any, que ara de seguida en parlarem àmpliament, però bé, ha sent més positiu que negatiu, evidentment. Tot i que, bé, el tanquem d'una manera amb les lesions pel mig, una mala dinàmica de joc, no trobant la regularitat habitual que ens té acostumats l'hoquei Olot, sobretot en altres trams de temporada, i sempre en aquestes primeres voltes, durant aquests 3 cursos que hi ha l'hoquei Olot, els disputa l'hoquei Lliga Plata, doncs amb aquesta irregularitat i no sent capaç de demostrar la seva millor versió, en concret en el partit de diumenge passat. Per tant, el desig ja és clar de cara a l'any vinent, que l'hoquei Olot recuperi les bones sensacions a la pista.
Valorem si et sembla la temporada, després parlarem també una mica concretament d'aquest últim tram de temporada a hoquei Lliga, però si et sembla valorem el conjunt de l'any. Si haguessis de posar-li una nota, som de notes, com els alumnes, no, Roger? Sí. Que acaben el primer semestre i se'ls ha de posar una nota. Quina nota li posaries a l'hoquei Olot aquest any?
Home, anant per pams, aprovat segur, perquè va mantenir la categoria, va fer una gran segona volta la temporada passada i aquesta temporada ens l'hem començat, vulguis o no, no del tot bé en joc, però sí en puntuació, 10 puntets, en el que portem de temporada tampoc està tan malament, amb 4 marges respecte al descens. Jo li posaria un 7,5 aproximadament, jo crec que sí, un notable, se'l mereix l'equip. Jo em quedo amb la segona volta l'any passat, és increïble, va ser números de play-off i fer el que va fer la segona volta de temporada passada l'hoquei Olot va ser espectacular. Em quedo amb que en aquest 2023 només s'ha perdut un partit a casa, que va ser contra el Vendrell a l'Hockey Lliga Plata. La resta han set victòries o empats, per tant això ja ha de ser una nota totalment alta i sí, jo em quedaria amb això, que ha estat un any molt bonic. Hem tornat a viure un any d'hoquei patins molt, molt maco també a la Josep Jou, amb molt de públic, amb un gran ambient en els partits del primer equip masculí, i sí, jo em quedo amb això i sobretot em quedo amb la convicció de que encara és l'any que ve ho tornem a viure, perquè no tinc cap dubte amb aquest equip i a mi no em genera dubtes i sóc el primer de dir-ho. També sóc el primer de dir que l'equip no està donant la seva millor versió, perquè sé que pot fer molt més i que té jugadors capaços de fer-ho, i que Jordi García també és un entrenador capaç de donar una imatge al seu equip molt bona del que hem vist en alguns partits malauradament aquesta temporada. Per tant, estic convençut que tant de bo tornem d'aquí un any aquí a la tàctica parlant de, sobretot, que l'hoquei Olot segueix a l'hoquei plata, que això no ho hem d'oblidar, ho estem normalitzant, però és la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal, i això ja és un mèrit en una ciutat com Olot i per un club com l'hoquei Olot. Per tant, desitjar de cara a l'any vinent que sigui igual o millor aquest 2023 que ja deixem enrere.
Roger, època nadalenca, sí. Començarem, bueno, ara ve Nadal, Sant Esteve, cagarem el tió, farem tot el que hàgim de fer, passarem un bon cap d'any, sí. Esperem que el passem tots, i des de la tàctica demanem que tothom passi un bon cap d'any, sobretot.
Aquí aprofitem-ho i tant.
Però venen els Reis, i per tant, si ven el Reis, s'ha de demanar una carta als Reis. De fet, com estem veient a la tàctica, ja hi ha entrenadors de primera catalana, de segona catalana, que ens han demanat la carta als Reis des de la tàctica. Per tant, no li demanem a Jordi García, però sí que t'ho demanem a tu, com el que parla, com és la veu de l'hoquei Olot, de Ràdio Olot. Quina carta als Reis, què demanaries? el Reis, per l'hoquei Olot.
Mira, doncs la carta del Reis és molt senzilla aquesta temporada. La primera línia de la carta del Reis és la salvació, la permanència a l'hoquei Lliga Plata. La segona és intentar repetir els resultats a casa, seguir gairebé invicte, només es porta contra el Vendrell, per tant, seguir una línia tan positiva com la que comentàvem de la segona volta de la temporada passada, i tercera, que la ciutat respiri hoquei patins. Jo, per mi, és el gran desig, i que segueixi ben aquesta comunió entre la gent i l'equip. L'equip ho demostra, quan juga a casa, jo, tant de bo, ja tiro més per casa, que per aquests micròfons que estem parlant de Ràdio Olot se senti l'ambient que hem sentit en les retransmissions amb l'Anna en els darrers partits a casa. Tant de bo sigui així. Per mi, els tres desitjos són clars. Que l'equip segueixi competint, segueixi obtenint resultats positius i, sobretot, la comunió. Per mi, gairebé ho igualo a la mateixa escala, que veiem una Josep Jou cada 15 dies plena, amb un gran ambient d'hoquei patins i que, sobretot, la gent segueixi disfrutant, ja sigui per la ràdio, sobretot presencialment de l'hoquei patins, perquè és molt bonic el que hem viscut també aquest any en matèria d'hoquei patins aquí a casa nostra, deixant enrere un europeu femení que ja vam veure fa poques setmanes a la Josep Jou, el que vam viure. Per tant, la carta del Reis és clara. Permanència, bon ambient i també tirant per casa bona ràdio, perquè tot plegat, tots aquests tres factors van de la mà.
Doncs molt bé, Roger, moltes gràcies. Que passis unes bones festes. Esperem que els Reis siguin també benèvols i portin aquests regals a tu i a l'hoquei Olot. I res, molt bones festes. Tornem el 13 de gener a la sí. Josep Jou contra el Cerdanyola, si no vaig equivocat.
Correcte.
Un partidàs per obrir aquest any a la Josep Jou. I res, esperem que estigui el pavelló a rebentar i que els tres punts es quedin a Olot.
Així, tant de bo ho espero, i desitjar-te tu, Aniol, i també tots els oients de la tàctica. Bon Nadal, bones festes, bon any nou 2024, sempre ple d'hoquei patins. I també de ràdio, ens escoltem després de festes. Adéu-siau.
Doncs després d'escoltar en Roger Serna amb l'hoquei Olot, ens tirem a la piscina per parlar del Club Natació Olot de Waterpolo, que ja va avisar des del principi que no seria una temporada fàcil pel que fa a resultats. Els olotins van perdre alguns homes importants que van decidir marxar a altres clubs del país i, per tant, això va trastocar els objectius del club per, si més no, intentar salvar la categoria. Després de la primera volta, tot i que els olotins encara els hi falta un partit per tancar-la, són cinquens de 8 equips. Acumulen 6 punts amb 2 victòries i 4 derrotes. Tot i això, tot sembla indicar que la lluita serà amb la gent de baix, ja que el quart classificat el tenen a 6 punts de distància, els mateixos que amb l'últim. En vòlei a primera divisió sènior masculina, el Club Boi Olot és segon classificat. A falta de dues jornades per acabar la temporada regular, és a dir, la primera fase, els olotins són segons darrere el Club Vòlei Reus, que de fet els va guanyar el cap de setmana anterior per un contundent 3-0. Els olotins visitaran el Club Vòlei Alella el pròxim 13 de gener i tancaran la primera fase a casa contra el quart classificat, el Salou. I com sempre, amb la nostra cursa, a hores d'ara s'està duent a terme la Sant Silvestre a Sant Jaume de Llierca, on els alumnes han aconseguit fer revifar la prova. Els infants han ajudat els estellats a preparar el retorn de l'última prova de l'any. Tot i que la feina l'han fet amb l'assessorament dels estellats, alguns alumnes de 5è de primària de l'escola s'han ocupat de qüestions prou importants, com les que expliquen Laila Vilanova i la Brugent Comas.
Fem les senyals, hem organitzat el circuit, decoracions, perquè la gent li agradi.
Sí, bueno, ens han dit els estallats alguns llocs que havien de passar, però sí.
Un recorregut fàcil de 2,5 km o un repte més gran de 5 km. Els participants de la cursa de Sant Silvestre de Sant Jaume de Llierca han pogut escollir enguany els dos traçats diferents. El president dels estallats, Joan Soler, ha assenyalat que és una gran oportunitat per dinamitzar el poble.
I d'aquesta manera, mitjançant la col·laboració que hem tingut per part de l'Ajuntament, mitjançant un obsequi que rebrà la gent que vingui disfressada, i la xocolata calenta que al final acaba posant l'entitat del futbol, doncs aconseguim oferir un producte final en el qual, mitjançant taquilla inversa, tots els beneficis que es facin aniran destinats a adquirir material esportiu per als alumnes de l'escola.
Tots els diners recaptats, com dèiem, a la taquilla inversa aniran destinats a la compra de material escolar pels alumnes de l'escola del poble. La sortida, com dèiem, ha estat aquest divendres a les 7 de la tarda des del centre cívic. També tindrem el torneig dels Volcans de bàsquet, que repeteix format amb la mateixa idea, tenir bàsquet durant el Nadal. Un total de 32 equips en 4 categories portaran uns 400 esportistes durant les festes nadalenques. Aquesta tercera edició tindrà lloc el pròxim 29 i 30 de desembre amb 3 pistes al pavelló Pla de Llacs i una al pavelló Germà Solà de l'Escola Pia. I per acabar el programa d'avui parlem de les famoses quines, però en aquest cas no només ens quedem amb les tradicionals, sinó que també les cantarem. És el cas de la quina del Club Escola de Futbol Bosc de Tosca, que organitza per primera vegada a la història del club una quina musical. Serà el dia 23 de desembre al local social del barri. El primer torn serà de 6 de la tarda a les 9 de la nit en format quina tradicional i posteriorment hi haurà la quina musical i rumbes en directe a càrrec del duet garrotxí Mami Pipa. I com és l'últim programa de l'any, no ens acomiadarem de qualsevol manera, sinó que ens acomiadarem amb aquesta música. Doncs aquesta és la música amb la que ens acomiadem avui i això és tot de l'últim programa de l'any de la Tàctica. No patiu que tornem després de festes de Nadal. A vegades, com diem sempre, també va bé desconnectar durant algunes setmanes encara que sigui d'esport. Tot i això, ha estat un plaer acompanyar-vos aquest any i informar-vos cada divendres sobre l'esport garrotxí. De veritat, ha estat un autèntic plaer. Tactiqueros, tactiqueres, ens veiem l'any que ve. Bones festes i que els Reis us portin molts regals.
La Tàctica, amb Aniol Puigvert.